Deportes.
COPE Catalunya i Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Molt bé, però podria haver estat millor. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
O pitjor, bona tarda, Batllori, sí. Segons com ho miris.
El Pau Martínez està al control de so, l'Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Tres dies després del seu accident a Montmeló, Fernando Alonso abandona l'Hospital General de Catalunya. Sobre el temps per esvair interrogants sobre què va passar realment a la curva 4 del circuit catalunyà amb el McLaren de l'Astúria.
Top 4.
La Lliga Sobal d'handbol viu avui el duel entre el segon i el tercer de la classificació. El Granollers visita la pista del Naturhaus La Rioja en la lluita pel liderat de la Lliga dels Humans, clar.
Top 3.
Aquesta tarda es tanca el termini d'inscripció de jugadors per l'Eurolliga de bàsquet. D'aquí cap endavant no es podrà fer cap moviment més a les plantilles fins a la propera temporada. El sondeig de mercat fet pel Barça no troba un candidat ideal per reforçar la pintura blaugrana.
Top 2.
86 dies separen el partit de tornada de semifinals de Copa de l'Espanyol amb l'Atlètic de Bilbao amb una hipotètica final. La porteria en Copa és propietat de Pau, però un accés a la final plantejaria el debat de no mantenir-lo inactiu fins llavors. A l'expectativa, Kiko Casilla.
Top 1.
El Barça minimitza el Manchester City a l'Etihad i encamina una eliminatòria que estaria sentenciada si Messi no hagués fallat el penal que valia el tercer gol blaugrana. Luis Suárez signa el primer doblet en barcelonista i l'equip recupera sensacions i crèdit posat en dubte davant del Màlaga.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui parlem amb Antoni Pinilla. Amb ell analitzarem el moment actual del Barça després del partit d'ahir a Manchester. Des del vestidor de l'Espanyol, un Kiko Casilla a l'aguait dels esdeveniments de la Copa, especialment després d'aquest partit de tornada de semifinals contra l'Atlètic. I temps també per sentir el jugador de l'handbol Granollers, Ferran Soler.
El debat a Esports Cope.
Avui, com sempre, de la mà de Bra Café amb Miguel Rico i Roberto Palomar.
La pregunta a Esports Cope.
Recordem, aquesta setmana de moment mantenim pregunta doble. Amb una entrada per l'Espanyol Córdoba, entrada també doble, creieu que la Copa pot distreure l'Espanyol de la Lliga? Avui ens quedem amb l'aportació del Sergi Salinas. Sí que els pot distreure, però la competició de l'Espanyol és la Copa i l'hem de guanyar. Amb blaugrana, amb un necessari oficial del Barça en joc, us deixa satisfet el resultat d'ahir tal com va anar la cosa? Aquí Batllori, el poble està molt descontent perquè amb aquest penal fallat a darrera hora, l'1-3 hauria d'estar ja a la butxaca del Barça.
Molt bé, gràcies, Gil. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda, això ja està en marxa, anem ràpidament amb la ressaca del Manchester City-Barça. La pilota ja roda Esports Cope.
Pensaste que tu compañía, si le dabas más, te daría parte del pastel. Pero volviste a picar y te tienen cerrado como a Hansel y Gretel. Déjate de cuentos. Con el plan Más es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Vuelve la carrera más esperada del año. El 26 de abril tienes una cita con el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y sus tres distancias. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una ciudad rendida a los pies de 31.000 corredores. 26 de abril, inscríbete ya. KLM, patrocinador oficial del EDP Rock and Roll Madrid Maratón.
Revisión feliz de los 60.000. Vamos donde lo compraste y tu coche es feliz.
¿Dónde lo compraste? Revisa tus tradiciones. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante para todas las marcas y modelos.
Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí, sí, sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica tres libros.
Expósito, ¿no?, las busca y te las cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Si et posen un paper amb l'1-2 abans del partit, és evident que tots els culers signen a sota. Però, un cop vist el partit, per l'exhibició i la sensació de superioritat absoluta de la primera part, pel fet de jugar contra 10 durant el quart d'hora final i sobretot pel penal fallat per Messi al darrer sospir, al final xiula l'àrbitre i et queda, tot i el gran partit del Barça, com una mica de mal cos. Et queda sensació d'oportunitat d'or desaprofitada per haver tancat l'eliminatòria, per haver passat d'eliminatòria molt ben encarrilada a eliminatòria sentenciada. Així que vivim avui en aquesta sensació contradictòria entre el magnífic resultat per encarar la tornada i estar als quarts de final de la Champions i la sensació també de mal resultat o resultat curt pel que podria haver estat.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope. Dale, Manolo.
Justamente en este momento, Pepe, suena el himno de la Champions cuando salen los dos conjuntos al terreno de juego.
El balón por la derecha, fuera de banda a favor del Barça. Va a subir cerca del banderín de córner Daniel Messi, perdona.
No, quiero decir que yo creo que Pellegrini te firma el 0-0 tranquilamente y te mira a penal, ¿eh?
Pero, sí. Leo Messi, Luis Suárez. ¡Luis Suárez! ¡Gol, gol, 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 gol!
¿Ves? Como lo que paría.
¡Rechazó bien! Vincent Kompany se la dejó muerta para Luis Suárez. Y tal como botaba en el suelo, metió la puntera izquierda, cruzó el balón. El uruguayo, Luis Suárez, en la portería del City.
Va con el área Leo de uno de otro. Fenomenal. ¡Qué tipo! ¡Qué tipo este Leo! La deja para Jordi Alba.
Es un escaparate mundial, o sea, y puede acabar en un escándalo, ¿eh?
Festín del Barça, minuto 33, 0-2, y es que ni hemos visto a Ter Stegen todavía.
Va ganando el Barça los dos goles de Luis Suárez. Una lección tremenda del Barça contra el Manchester City. Sergio para Leo, se la quita Clichy. El francés, muy bien, la mete para Fernandinho. Balón arriba, balón muerto, por la altura. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La luchó Silva! ¡Balón muerto para el Kun Agüero! ¡Marca el Kun Agüero el gol! ¡El gol del City para el Kun Agüero!
El balón recuperado por Leo, la deja para Andrés Iniesta. Andrés Iniesta por la parte derecha, para el pecho de Dani Alves. El de arriba, Clichy. Cuidado, Clichy, que tienes cartulina amarilla. Se queda con 10. Se queda con 10 el City.
No puede llegar al
cambio en el Barça. Se va Alves, Silvia.
Se va Dani Alves, ya estaba decidido el cambio antes de esta falta de Clichy, así que no creo que sea por problemas físicos. Entra Adriano, quizá por...
Da una patada a no sé dónde, se ve incluso como salta el agua. Vaya patadón que da, no sé, bueno, al material de ahí del Barça. Leo para el tacón de Pedro. Pedro para Leo, le derriba, penalti.
Pues, qué bien.
A favor del Barça. Brazos en jarra, Leo Messi. A los palos Har. Tira Leo, de tira Har. Leo fuera. Se tiró en plancha Leo Messi de cabeza. Desviado a la derecha de la puerta de Har.
Una lástima, pero una lástima para él porque es un partido completísimo.
Tiro fuerte con la izquierda, detuvo Hart y de cabeza en plancha, desviado Leo. El Barça que gana para la vuelta el 18 de marzo, 1-2. Ha podido marcar Leo, ha detenido Hart. Leo de cabeza envió fuera por poco del palo derecho de la portería inglesa. 1-2, Silvia.
Se marcha Leo.
Esta es la película, el tiempo del juego de la Copa del Manchester City 1, Barça 2. Marcador que deixa molt ben encarrilada la eliminatòria, que no sentenciada pel Barça. El desenllaç el dimecres 18 de març al Camp Nou, només 4 dies abans del clàssic contra el Madrid, també al Camp Nou. L'equip que ha tornat de matinada, i amb ells el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, i la Sílvia Ortiz també. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
Bona tarda.
Sílvia, amb quina sensació ha tornat l'equip després de la victòria d'ahir?
Ha aterrat a pocs minuts de les 3 de la matinada amb satisfacció per la victòria, eh? Tot i que van poder sentenciar l'eliminatòria, l'equip prefereixen quedar-se amb el bon partit que van fer. Luis Enrique creu que haver marcat l'1-3 tampoc hagués estat definitiu.
Una nota com no puede ser d'altra manera, altíssima. Creo que el equipo ha sido superior al rival con una primera parte espléndida en un marco muy bonito y muy difícil y creo que el equipo ha hecho un partido en general muy completo y es para estar satisfechos. Hemos vencido esta primera este primer partido del envite a dos y ahora necesitamos en casa volver a ganar. Me quedo con todo porque cada partido engloba muchas cosas positivas. En este ha habido la mayoría positivas, alguna cosa y algún aspecto del juego a mejorar, pero es que el rival tiene también su calidad y felicito a mis jugadores por no solo por su rendimiento sino por la actitud.
També satisfet Jordi Alba, que va ser protagonista al partido de les 12 i destacava l'actuació del Barça contra un rival d'entitat.
Bueno, un gol más siempre más fuera de casa, pues vale, pero bueno, el equipo ha hecho un grandísimo partido, estamos contentos por bueno, el resultado, también que era un rival difícil, un campo difícil, y nos vamos satisfechos por el trabajo que ha hecho el equipo, ¿no? Sí, quizá la primera parte hemos tenido más clara la salida de balón, hemos tocado, pues hemos circulado el balón mucho mejor, pero bueno, el rival también juega, es difícil contra estos rivales, y bueno, pero como te digo, contentos por el trabajo, tanto defensiva como ofensivamente.
Qui no podia amagar el disgust durant el viatge de tornada va ser Leo Messi, cara molt seriosa, tot i el partidàs que va fer. A la terra l'equip, Dani Alves, somreia, caminava amb normalitat, no va ser res el cop de clixí, se li havia passat també el disgust. El Barça, que tornarà a la feina demà, ja pensant en el partit contra el Granada dissabte a les 4.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Així veuen el Barça el partit d'ahir, a veure com es veu des del City. Al partido de las 12 també David Silva va reconèixer la superioritat del Barça i el mal partit del City a la primera part. Diu que si volen tenir alguna oportunitat de passar l'eliminatòria hauran de jugar tot el partit de tornada com a l'inici de la segona part d'ahir.
También un penalti en el último minuto casi, pues refleja que el partido pues no ha ido bien, porque con el 1-2 pues todavía teníamos opciones y ya te marca el 1-3, así que era muy difícil, pero bueno, seguimos ahí y bueno, esperemos dar nuestra mejor versión en el partido de vuelta. Todavía queda mucho, pero tenemos que trabajar para estar como el inicio de la segunda parte, ¿no? Así sí que tendremos opción. No, el Barça estaba muy bien, sobre todo la primera parte, porque nosotros tampoco hemos estado bien y le hemos dado muchas facilidades. Luego la segunda parte nosotros hemos apretado mejor y ya el partido ha sido mucho más igualado.
El Manchester City, que atenció, perd pel partit de tornada a Clichy, sancionat després de l'expulsió d'ahir, però recuperarà una peça tan important com Touré i Ayà. L'home del partit, Luis Suárez, va tornar a Anglaterra i dos gols. Primer doplet amb el Barça. Això és el que se li demana a Luis Suárez. Que marqui gols.
Son goles importantes que sirven para ayudar al equipo en la eliminatoria, pero con dos rivales de la calidad del Manchester City nunca se sabe qué puede pasar en los partidos. Nos vamos con la sensación de que hicimos un buen partido. Ya hacerle goles de visitante al Manchester City es difícil, es complicado, lo que nos deja tranquilo el buen juego que tuvimos en el primer tiempo, que creamos muchas situaciones de gol, y bueno, en el segundo ellos se vinieron un poco más arriba hasta el momento de la expulsión, y bueno, creo que hicimos en general hicimos un gran partido.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia. Resulta que Luis Suárez fa història marcant a les 6 del City i, a més, fent el seu primer doblet amb el Barça, i el Mirror destaca que a la segona part hi ha un possible intent de mossegada de Suárez a De Michelis. De fet, és una mà de Michelis a la boca de Suárez. I clar, els anglesos del Mirror ja parlen d'intent de mossegada. Suárez va marcar una època al Liverpool. Va ser votador europeu la temporada passada, però també se li recorda per la mossegada Ivanovic a la Premier i, a més, unes expressions racistes en contra de Patrice Evra. I a Holanda també per una mossegada al jugador del PSV Eindhoven, Otmar Bakkal. Però jo, diguin el que diguin els tabloides anglesos, jo em quedo amb els dos gols a l'Etihad Stadium de Luis Suárez. Que els bombin. Dos gols de Suárez, lliçó del Barça, Mundial Leo Messi i resultat curt.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
En transcendit hi ha unes imatges a la xarxa on queda claríssim, absolutament clar, que Luis Suárez ni mossega ni intenta mossegar a De Michelis. Atenció, que Luis Suárez estarà a El Partido de las 12 de la Cope el dilluns dia 9 de març a l'auditori de Gol Televisión aquí a Barcelona. El 9 de març, al Partido de las 12, Luis Suárez.
Senyor García, què fa amb aquest catàleg de cotxes?
És que els de Fortes sobren 500 Fiesta que han de vendre amb descomptes de fins a 6.000 euros. Jo me'n quedo un.
García, posis a treballar. Ho envia el seu currículum a Ford.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Oye, jugamos al FIFA 15, me lo he pasado. Y el GTA 5, también me lo he pasado. Y el Call of Duty, también. Oye, ¿y tú cómo tienes tanta pasta para juegos?
¿Yo? ¿Qué va? Lo que pasa es que siempre los compro en CEX. Y cuando me los paso, se los vuelvo a vender.
¿Cómo mola? ¿Y qué tengo que hacer?
Te acercas a CEX con tus juegos y los cambias por otros.
En Barcelona, 4 tiendas. En Fabra y Puig, Florida Blanca, Hospitalet y Sants. Todas en línea 1 de metro.
penal, ai, el penal, llàstima del penal, fallat Leo Messi al darrer minut del partit, un 1-3 hagués deixat l'eliminatòria ja pràcticament sentenciada. Elena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Però no està fi Leo Messi aquesta temporada en el llançament de penals.
Messi ha fallat 3 dels 6 penals que ha llançat aquesta temporada, una efectivitat del 50%, mentre que Cristiano ha marcat 10 dels 11 penals que ha tirat, només n'ha fallat un. Té un encert del 90,09%. Per tant, aquest any en llançaments de penals, Cristiano és més efectiu que Messi. 90,10% d'encert del portuguès pel 50% de l'argentí, però també s'ha de dir que ha xutat el doble de penals que Messi. I en total, en Barça i Madrid, curiós, Joan, perquè Messi i Cristiano han llançat el mateix número de penals, 59 cadascun. L'argentina ha fallat 13, el portuguès només 5. Per tant, en el global, torna a ser més fiable Cristiano que Messi, amb el 91,5% d'efectivitat per sobre del 77,9% de l'argentí. Al vestidor del Barça li resta en importància el penal fallat ahir per Messi, el 93, que hagués sentenciat, com deies, l'eliminatòria. No hi ha dubtes per tot el que porta. A més, ahir va ser el tercer màxim recuperador de l'equip. Jordi Alba deia que Messi ja es va tranquil·litzar, tot i marxar del camp disgustat i enfadat, evidentment amb ell mateix, i Luis Enrique deixa clar que els penals els seguirà tirant l'argentí.
Los penaltis, siempre decimos los que hemos participado en este deporte, que los fallan solo los que se atreven a tirarlos, y nuestro lanzador es, sin ninguna duda, Leo Messi. A pesar de que hubiéramos ganado 1-3, seguiría estando abierta la eliminatoria, y ante un rival de esta categoría no conviene relajarse ni pensar en que con un resultado de un gol más iba a estar cerrado.
Cal dir que Joe Hart havia treballat moltíssim el llançament de penals de Messi, visualitzant tota la setmana vídeos, incidint especialment en aquest aspecte, com ens ha explicat a Sportscope el mateix entrenador de porters del City, que és Xavier Mancisidor.
Molt bé, gràcies, Helena.
Adéu.
Tenim comunicacions, escolta l'Antoni Pinilla, exfutbolista del Barça, del Tenerife, del Mallorca, entre d'altres equips. És un bon llançador de penals. Antoni, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem, tot bé?
Bé, bé.
Tu tiraves penals, no? Has tirat molts penals durant la teva carrera.
Sí, sí, durant moltes temporades, no totes, però durant moltes temporades doncs era encarregat de llançar penals, tant en Tenerife com en Nàstic, sobretot.
Uh-huh. No tenim l'estadística exacta, però amb molta fiabilitat.
Bueno, no va anar malament, no va anar malament. És una sort que en principi tens tota la pressió com a llançador, però bueno, sí que vaig tenir la sort de tenir un bon percentatge.
Tu aguantaves fins a veure on vencia el porter i tiraves la pilota a l'altre costat, o abans de llançar decidies la vull col·locar aquí i la tiro aquí?
Bueno, jo agafo molt poca carrera, sobretot a l'última etapa al Nàstic vaig començar a llançar pràcticament a peu parat i intentava fer un llançament molt ràpid que no donés opció a arribar al porter, però bueno, cadascú té la seva forma de llançar penals, no? Jo no crec que jo entenc el penal com un desafiament entre el porter i el davanter, o el que llença en aquest cas. No hi ha un penalti ben llançat que l'aturi el porter, ni un penal malament llançat que sigui gol. Si aconsegueixes enganyar el porter i llançar la pilota, pot que sigui molt fluix o amb un costat o molt centrat i enganyar el porter, jo crec que és un encert del que llença. I si el porter t'acaba aturant el penal és perquè t'ha guanyat aquest duel entre el que llença i el que intenta aturar-lo.
Escolta, és molt sorprenent, no?, que Messi, amb la qualitat tècnica que té, normalment on vol la posa, xuta fort, xuta col·locat, xuta bé, que després, des del punt de penal, aquest any hagi marcat només la meitat. Sorprèn.
Jo penso que també el tema del penal també és una qüestió també de confiança. Quan deixes, falles un, i jo recordo que, per exemple, crec que va fallar contra el Chelsea, doncs, que va ser un pal important, doncs jo crec que això a mi una mica de confiança, yeah. I tot i que és un jugador que ho fa tot bé, perfecte, i que no té cap característica del seu joc que la puguis criticar, perquè realment és un jugador increïble, sí que és evident que en els penals doncs, no està tenint l'encert que es podia esperar, però jo crec que és un jugador que té totes les característiques per poder perfeccionar aquesta tècnica de llançament i segur que ho farà, és a dir, que segur que el seu cap segueix amb la idea de que seguirà llançant i una mica intentar trobar una forma, una tècnica que potser ha perdut una mica aquesta confiança en la forma de llançar-los i trobar una tècnica en la que estigui molt còmode.
S'ha d'entrenar això, per exemple, practicar més?
Sí, home, el penal s'entrena, el penal s'agafa confiança. però bueno, el que te dona confiança realment és acabar llançant l'ús en el partit i fer gol. Per això deia que quan no fas el gol, minva la teva confiança. Ja pots entrenar 1.000 penals al llarg de la setmana i fer-los tots, i si el diumenge te l'atura el porter, doncs no t'ha servit de res. És a dir, que l'important és practicar-ho, que et doni confiança, que et doni seguretat una forma de llançar el penal, i a partir d'aquí doncs agafar embranzida i confiança en llançar-lo als partits.
Sí, perquè no és comprensible, ni jo veig que per exemple, Leo Messi digui, doncs mira, a partir d'ara no llenço els penals. És impossible, home, això.
Jo crec que potser podria ser una opció que ell digués, mira, deixo que... Passa que jo ho va fer per un paio de setmanes.
Sí, el Neymar va fallar també.
Però podria ser una opció de dir, mira, deixo que entrego una mica aquesta pressió d'haver de marcar fer jo el penal i deixo un paio de penals que li puguin pitar al Barça perquè hi hagi un altre jugador. Però jo no crec que ho faci, perquè, no sé, veient una mica la seva forma, el seu caràcter i tal, jo crec que no ho farà, però podria ser una opció, no?, de treure una mica la pressió de dir, haver de marcar el penal, que el llenci un altre jugador, però jo crec que, per el que deia, és a dir, que és el jugador destinat a llançar sempre els penals.
I si està en el camp, quin jugador creus que hauria de llançar els penals?
Jo no sé, tampoc...
Rakitic, Xavi?
Segur que el Barça hi ha jugadors que ho poden fer molt bé, també, és a dir, també ho han fet moltes vegades, i jo diria que Rakitic també el llançava al Sevilla, i Xavi també ha llançat alguna vegada, però menys, perquè, clar, tenint un especialista com un jugador com és el Messi en el seu equip, no té massa opcions, no? Però jo crec que un jugador de qualitat que entreni, i segur que tots entrenen aquesta sort, o la majoria, doncs poden fer perfectament.
Escolta, llàstima, perquè segurament si Messi marca l'1-3 hagués reflectit millor el que vam veure damunt del terreny de joc, no?, que l'1-2.
Sí, sobretot a la primera part, almenys un Barça apabullant, un Barça que va trencar qualsevol esperança del City de poder plantar-li cara. Jo crec que el City mentalment ja no estaven massa preparats. Jo vaig veure amb una mica de sentit d'inferioritat davant el Barça després dels últims enfrontaments i la primera part del Barça els hi va matxacar en aquest sentit, no? Jo crec que els hi va treure tota aquesta confiança. A la segona es van refer, jo crec que el Barça també és difícil, no?, mantenir aquest nivell de joc de la primera meitat i bueno, és una llàstima que tot el que va passar a la segona part va ser negatiu pel Barça en aquest sentit, no? És a dir, que podia haver tancat l'eliminatòria amb un tercer gol, ja sigui abans o en aquesta última jugada del partit, i no va acabar fent, deixant, bueno, una esperança pel Manchester, no? Hi hagués sensació que estic mort i no m'acaben de matar, doncs potser tinc alguna oportunitat d'anar al partit de tornada. Ja veurem, però jo crec que el Barça és molt superior.
Estava com complexat el City, no?
No ho vaig veure així. Quan t'enfrontes amb un equip moltes vegades, molta gent pot pensar, bueno, ja saben com juga el Barça, poden trobar els camins per intentar superar-lo, però també, quan t'han superat d'una forma tan clara, tornar-te a enfrontar amb el mateix equip, hi ha aquella sensació de dir... Avui tens el Barça un altre cop, no podem avançar més enllà. Aquesta sensació de que t'ha tocat el pitjor rival possible, i jo crec que això es va veure ahir amb el Manchester. Tu pots preparar molt bé el partit i intentar autoconvèncer-te una mica de que tens possibilitats, però si veus que en la primera mitja hora ja el Barça supera la teva pressió sense problema, no li treus la pilota, et fa generar superioritat al centre del camp sense cap problema i t'acaba fent gols, doncs tot aquest discurs de l'entrenador, el teu mateix, dels jugadors, es desmorona una mica i comences a pensar en tot el de l'any passat i tots els apuntaments que hi ha hagut entre Barça i Manchester.
Molt bé. Antoni Pinilla, gràcies per atendre'ns i una abraçada forta, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, el primer Bracafé per l'Oliveros, que avui ha dormit poc. Oli, què posem?
Un espresso.
Un espresso. Molt bé. Miguel Rico, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, vingueu.
El talladet desgraciat de sempre, no?
Sí, noi.
Molt bé. Roberto Palomar, Marca, hola, buenas.
Què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues
un cortadito.
Un cortadito, marchando, muy bien. Bueno, Miguel, buen partido del Barça, extraordinaria primera parte, magnífico marcador, el 1-2 para la vuelta, pero podía haber sido mejor, ¿no?, el marcador, ¿o qué?
Siempre, vamos decir que el resultado es el que hubiera visto el Manchester City en el descanso. Porque el primer tiempo del Barça fue para no solo liquidar el partido, sino liquidar la eliminatoria. Un nivel de juego como hacía años que no veíamos. No sé si por responsabilidad absoluta del Barça o por negligencia del Idol City o por las dos cosas a la vez, pero evidentemente el resultado no refleja lo que pasó en el campo. Para mí es un partido que quizás por la trascendencia del personaje puede pasar a la historia por aquel día que falló Messi un penalti en el minuto 93, pero que en realidad deberíamos recordar por el partidazo que jugó el Barça en el Etihad.
Roberto.
Bueno, yo creo que el primer tiempo es para enmarcarlo y para ponerlo en la academia esta que tiene el Manchester City, que se están gastando el dinero en las obras y demás.
Eso.
Porque creo que además el Manchester City quiere parecerse un poco al Barça en cuanto a estilo de juego con Pellegrini y compañía. Bueno, pues que se cojan el primer tiempo y que lo revisen. Me parece que fue primeroso. Creo que se le está dando una trascendencia excesiva del penalti de Messi. A mí me parece... Bueno, una anécdota no, porque prácticamente ya hubiera cerrado el partido, pero bueno, no sé, no pasa nada, los porteros paran también, casi fue más grosero el remate de cabeza a puerta vacía, ¿no? Un poco forzado, pero el resultado lógico es Manchester City 1, Barcelona 5, hacía mucho tiempo que no veíamos un baño semejante, sobre todo en la primera parte.
Es que decía Antonio Penilla hace unos momentos que seguramente el City está complejado, es decir, si la temporada pasada le pasa lo que pasa, dice, es que otra vez octavos, es que tenemos a los mejores del mundo delante, ¿no? De hecho, veían jugar al Barça, no entraban y me parece que hubo una falta solamente del City en la primera parte.
Bueno, yo creo que el que está complejado es Pellegrini, que ha jugado 15 veces contra el Barça, ha perdido 13. O sea, ese es el problema del City. Y luego puede ser, sí, puede que la presión de formar un equipo a golpe de talonario, que el compromiso más es con justificar que con el equipo, con el club, me refiero, pues puede influir. Sí, pero también es verdad que hace un par de meses, el sorteo, parecía que el City estaba mucho mejor que el Barça, y ha llegado el partido y no hay color. Pero del mismo modo te digo que en semanas, bueno, lo que estamos hablando como un partido de Barça que debió liquidar la eliminatoria, pues tendrá que tomársela en serio, porque en cualquier jugada ya sabemos que el fútbol es caprichoso y en cualquier jugada se pone delante el City y está metido otra vez en la eliminatoria. Por tanto, bueno, pues si están acomplejados, mejor que vengan con esta actitud al Camp Nou, pero el Barça en cualquier caso se va a tomar el partido en serio, porque lo que no pudo hacer en el Etihad, por falta de puntería en el último momento, vamos a decir, pues tendrá que hacerlo en casa.
Yo no sé, Roberto, no sé si acomplejados. Yo lo que veo es que el City con el Barça tiene un problema, que es que si le intenta jugar de tú a tú, porque al City le gusta también tener el balón, son claramente inferiores, y en cambio si se opta por encerrarse más atrás, como intentaron el año pasado, tampoco es un equipo que sepa hacerlo. Entonces quedan como un poco ni chicha ni limonada y ahí tienen todas las de perder.
Claro, yo creo que el City y muchos equipos que juegan contra el Barça se saben la teoría, que es relativamente sencilla, eso lo podemos escribir todos. De hecho, el Málaga la escribió el otro día y la puso en práctica y le salió bien, pero ese es el gran problema funcional ante el Barça. O sea, es que en los primeros minutos yo creo que el City vio lo que se le veía encima, porque es que se veía que el Barça... Messi de repente dijo, bueno, yo no voy a jugar arriba, voy a jugar donde me dé la gana, y le dio la gana jugar ahí en el medio campo, que es que no necesitaba ni velocidad. Yo creo que el City vio lo que podía ser aquello, el roto que le estaban haciendo, y no me extraña que se acordaran del año pasado y de todos los fantasmas que se te aparecen cuando tienes enfrente un equipo inspirado como el Barça. Porque, insisto, es muy fácil pensarlo, lo que hay que hacer contra el Barça, sí, les presionamos, líneas muy juntas, bueno, eso viene en los manuales, pero luego hay que ponerse a ello. Y de pronto te aparece Messi ahí jugando si hubiera querido jugar de lateral izquierdo, hubiera sido el mejor del partido también, porque ya ni siquiera hacen falta los recursos suyos de delantero, la velocidad esa terminal. Yo creo que vimos un Messi que es hacia lo que él tiende, porque se le irán acabando obviamente las facultades físicas, y yo me imagino que iba retrasándose unos metros. Ayer lo hizo y es que fue primoroso.
Es que Miguel, Messi es superestelar, ayer lo demostró. Lo malo del Barça es cuando Messi no está superestelar. Y entonces no hay plan B. Es decir, el otro día, a ver qué entrenador le dice a Leo Messi, oye, chato, en el 70 te cambio porque jugamos con uno menos.
Bueno, pero es que eso es el mejor de la clase, pues tiene trascendencia cada movimiento que hagas. Pero aparte de Messi, que estuvo sublime en el partido de ayer, hubo futbolistas de la clase que estuvieron a un nivel altísimo también. Por ejemplo, vamos a decir Piqué,
muy bien.
O por ejemplo Busquets, o Luis Suárez en su papel de definidor.
Rakitic estuvo bien también.
Rakitic, bueno, esos partidos en los que el delantero centro, su trabajo consiste en chutar y no pensar, que es lo que le ha pasado muchas veces a Suárez esta temporada, que ha pensado más en el equipo que en él. Y en lugar de fusilar, ha preferido asistir. Bueno, hay Suárez vino para el partido ayer. A la que tienes, la enchufas.
Sí, señor.
Y bueno, a partir de ahí, no sé si fue primero el huevo o la gallina, o si fue que juega Messi bien y juega al Barça bien, o si juega al Barça bien y Messi juega mejor. Pero la realidad es que el nivel del Barça ayer de la primera parte fue como hacía años no se veía.
Un baño.
¿Le das alguna chance al City en la vuelta, Roberto, o ninguna?
Hombre, esto es fútbol, no. Mira, me voy a mojar, no, ninguna.
Ninguna, ¿no?
Ninguna, sobre todo a poco que Messi esté como tiene que estar, ¿no? Ninguna. Además, es que le acabas cogiendo un poco de manía a estos equipos, ya son unos flojos, son unos pusilánimes. O sea, a mí me gusta el City, me gustan sus jugadores, los sí. jugadores del City me gustan, pero el equipo no me gusta, es que son unos aflojados, joder, no me convence el equipo.
Sí, siempre está por debajo de las expectativas que genera, ¿no? Miguel seguro que le da alguna al City, ¿no, Miguel?
Bueno, por lo que dices, porque esto es fútbol y porque hay circunstancias en un partido que te pueden cambiar el partido y en este caso la eliminatoria, pero en fin, si el partido fuera más o menos lo que todo el mundo puede esperar de un Barça City en el Camp Nou, creo que no tiene ninguna, pero sería el peor planteamiento psicológico del Barça, pensar que en el tema resuelto, y desde luego no lo está.
Vaya semanita esa, City y Madrid, en el Camp Nou.
Tremendo, muy bien.
Va a estar bien, va a estar bien.
Pero antes llegan otros partidos.
Sí, Granada, 4 de la tarde.
Son peligrosos esos.
Y en función de lo que hagan estos partidos, será más o menos trascendente el día que juegue contra Madrid.
Eso es.
Ahí lo dejamos, amigos. Miguel Rico, Roberto Palomar, un abrazo, gracias,
Venga, un saludo.
Adiós.
Buenas tardes.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
El Barça va tornar a donar una lliçó a la Champions i vol continuar viu a la Lliga.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Los Cármenes, Granada-Barça.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Óscar García, Josep Maria Minguella, Juanma Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Són temps complicats econòmicament parlant. Si tu o la teva empresa passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Truca a Barnacrèdit. A Barnacrèdit podran ajudar-te com a líders en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris que són. Aconsegueix els diners que necessites sense despeses avançades, et faran un estudi gratuït i signaràs el préstec davant notari. No t'ho pensis més i truca a Barnacrèdit 93-487-1324, repeteixo, 93-487-1324, o visiteu la pàgina web barnacrèdit.com.
Senyor García, què fa amb aquest catàleg de cotxes?
És que els de Ford sobren 500 Fiesta que han de vendre amb descomptes de fins a 6.000 euros. I jo me'n quedo un.
García, posis a treballar. Ho envia el seu currículum a Ford.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Minuts i arribem a les 4 de la tarda. Això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Parlem ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I posem ja sobre la taula un tema que portarà cua, que genera morbo, que és qui seria el porter de l'Espanyol en una hipotètica final de Copa del Rei. Ja sabem que la Copa l'està jugant al Pau, però que Kiko Casilla és indiscutiblement el porter titular.
Sí, senyor, tu ho has dit, el Pau ha estat solvent al 100% durant tota la competició. Ara ens detindrem sobre el que pot passar, però abans escoltem el que pensa sobre aquesta situació el Kiko Casilla, que avui ha atès Esports Cope.
Com estàs vivint-ho de la Copa, tu?
Bé, crec que bueno, està clar que t'agradaria participar, no?, com qualsevol company, però també soc conscient de que, bueno, de que se li va, entre cometes, donar a Pau la Copa i ho tinc a respectar, i a part pues s'ho mereix també, o sigui que res a dir.
Te la fas teva?
Bueno, estic dintre del grup, no?, i està clar que bueno, en què no participis, m'he disfrutat molt amb totes les eliminatòries, patir més perquè se pateix molt més fora, però he disfrutat com el que juga.
Possiblement queden dos partits, un segur, possiblement un segon et pots jugant?
No ho sé, està clar que tampoc sóc el que té que dir si jugaré o no. Sóc un jugador més, però ja està, no sé més.
Va dir, si l'Espanyol ha classificat, Sergio tindrà 86 dies de marge fins al 30 de maig, 2 mesos i mig llarg sense partits, aparentment, per Pau López. Sentaria, doncs, Sergio a Casilla en el tram final de Lliga perquè Pau tingui ritme de porteria? A mi em sembla una situació complicada i delicada pel Sergio González, que podria portar finalment a l'entrenador a prendre la següent decisió. Si l'Espanyol és finalista de Copa, el porter de la final serà Kiko Casilla. De moment és només una impressió més propera a la lògica que una altra cosa. Actualitat del dia, ha passat per sala de premsa Luquitas Vázquez, novament afalagat per la idea de que Joan Collet vol executar la clàusula perquè l'Espanyol el tingui en propietat. Escolta'm el Lucas.
La verdad que es un orgullo, un halago que el presi haya dicho eso, y bueno, y como te digo siempre, pues lo que tenga que pasar, pasará.
Avui entrenament amb molt xut a porteria, demà més a Cornellà al Prat a partir de les 11, i després ja serà convocats i roda de premsa de Sergio González. Quan vulguis em dius qui sembla que jugarà a la final de Copa.
És una difícil pregunta i és una difícil decisió, molt difícil pel tècnic, entre apostar per l'home que t'ha portat a la final, però clar, és que és manifestament millor porter Kiko que Pau. És molt complicat. Jo tinc la sensació que mantindria Pau, però és una sensació també.
Molt bé.
Guardiola va mantenir a Pinto.
Per exemple, sí.
Per exemple, sí.
Sí, senyor.
Contra també. El Madrid o contra qui sigui.
Tant de bo tingui aquesta decisió. Sí, tant de bo tingui aquesta decisió el Sergio Café.
Sí. Gràcies, Quique.
A tu.
Tengo un montón de aparatos electrónicos y es que no sé qué hacer con ellos.
Pues yo me he sacado una pasta vendiéndolos.
¿Y cómo lo has hecho?
Muy fácil. He ido a CescuiBuy. Te dan el mejor precio por tu móvil, tus videojuegos, tu electrónica y además en metálico, con lo que me mola a mí el metal.
En Barcelona 4 tiendas. En Fabre Puig, Florida Blanca, Hospitalet y Sants. Todas en línea 1 de metro.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Poli Rincón, hola Poli!
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué Vaya tal? Placer de verte.
Igualmente.
Bueno, de verte por la radio.
Mira la alegría que tengo ya hoy de estar aquí con vosotros, de volver
claro,
a...
Claro,
estoy
ahí,
vida.
Ahí,
estoy,
y
te lo agradecemos vida, mucho, te agradecemos el esfuerzo.
No, el placer es para mí y os lo agradezco yo a vosotros que os acordéis todos los lunes de mí.
Bueno, hoy...
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batxón.
COPE, estàs informat.
Vinga, parlem de bàsquet, que avui a les 6 la Eurolliga tanca la persiana per fer noves incorporacions, nous fitxatges, i estaven pendents, Gil, de si el Barça fitxava o no, si hi havia moviments o no.
Més que res perquè és l'última finestra, queden 2 hores i 5 minuts, i el que no facis fins a les 6 d'aquesta tarda ja no ho podràs fer fins a la propera temporada. Un Barça que es movia al voltant de la figura de Tibor Pleix, un Tibor Pleix decebedor. Mitjana, 4 punts i 3 rebots en Eurolliga, 6 punts i 4 rebots en ACB. Uns diuen que s'esperava més d'ell, uns altres diuen que Xavi Pascual no dona amb la tecla correcta per reconvertir Tibor Pleix en el que volia el Barça, un pivot intimidador, dominador de la pintura i que pogués donar descans a Ante Tomic. S'havia parlat a les darreres hores d'un intercanvi amb el Bros alemany, Pleix a canvi del pivot Mwake, des d'Alemanya ja s'han encarregat de desmentir-ho, i la secretaria tècnica del Barça, Joan Creus, no troba el jugador ideal. Un jugador amb experiència, bueno, bonito i barato. Vaja, una fotocòpia de Joey Dorsey la passada temporada a les files del Barça. A més, Pleix podria ser que marxés, que anés cap a Utah Jazz, però té 2 anys de contracte amb el Barça, aquest i un altre més, hi ha diners pel mig, la fitxa és complicada. En resum, la situació és complexa. Això sí, de cara a la propera temporada apunta un nom, Boban Marjanovic, juga a Estrella Roja, ja hem parlat d'aquest jugador, ara mateix un dels més valorats de l'Eurolliga, que podria arribar al Barça, però això sí, de cara a la propera temporada.
Doncs me l'apunto. el bàsquet a l'handbol, perquè tenim avui a la Lliga Sobal un interessant Naturhaus La Rioja a Granollers, la lluita pel segon lloc de la Sobal en joc. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Doncs sí, el Granollers s'enfronta aquest dimecres amb la, contra el Naturhaus La Rioja, amb la lluita, com deies, per la segona plaça i el futur accés a la Lliga de Campions en joc. La, una derrota catalana certificaria pràcticament la segona posició pel conjunt de La Rioja i deixaria sense opcions a un Granollers que s'allunyaria a 7 punts. Nosaltres hem parlat amb Ferran Soler, que explica per Esports Cope què significaria aquesta victòria i com han plantejat el partit.
Un cop sobre la taula, de dir que Granollers també, tot i que cerca en la regularitat, doncs no podem aconseguir doncs arribar a aquesta segona posició, però sí que doncs, el fet doncs, de guanyar el segon, que és el rival que està sempre doncs, per sobre nostre, ens ajudaria molt. Hem de sortir amb la mateixa defensa que vam fer allà a la primera part i mantenim doncs, aquest nivell defensiu, no només al Sant Petersburg, Naturhaus o qui sigui, que qualsevol equip tindrà molts problemes en guanyar-nos.
La victòria del Granollers diumenge passat a Sant Petersburg a la Copa va donar molta moral a l'equip, tot i així no serà fàcil, ja que el Naturhaus arriba en un moment molt dolç després de certificar el pas pels vuitens de la Champions per primer cop a la seva història.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
I vinga, per acabar anirem fins a l'Hospital General de Catalunya, Sant Cugat. Bona notícia, ha sortit Fernando Alonso, ha viscut des del diumenge al migdia a l'hospital, enganxat a Fernando Alonso, el Juan Arias. Juan, endavant, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda. Sí, ha abandonado el hospital a las 14:30, acompañado de sus padres, de su novia, de su manager. Ha permanecido casi tres días ingresado en este hospital de Sant Cugat tras el accidente sufrido en Montmeló. Un Alonso que presentaba un buen aspecto, sonriente, ha saludado curiosos a fans, a estudiantes de la zona universitaria que pasaban por ahí. No ha querido hacer declaraciones, pero sí las ha hecho su manager y representante, Luis García Abad.
Está bien y bueno, habla, se ríe, come, todas estas cosas que hacemos las personas normales y estamos encantados y queremos agradeceros a todos el apoyo incondicional que nos habéis dado y felices y contentos. Pues va a volver a pilotar en el momento en el que esté perfectamente reposado y los médicos nos hayan dicho que está todo en su sitio, así que en ese momento empezaremos a trabajar otra vez.
Un Fernando Alonso que se va a Oviedo a descansar a su domicilio particular y que no hará los test de mañana hasta el domingo en Montmeló, últimos test antes del inicio del Mundial del próximo 15 de marzo en Australia. Por tanto, mala noticia porque llegará corto de preparación, le suple Kevin Magnussen y una noticia de última hora y es que la FIA va a analizar las causas del accidente del piloto asturiano. Se hablaba de una salida normal, de un accidente normal por el viento. También se habló de un desfallecimiento, noticia pues desmentida por McLaren, pero la FIA, como te digo, va a analizar estas causas del accidente.
Juan.
Sí.
Torero.
Muy bien, hombre.
Ya tienes tú también el alta, ¿eh? Puedes abandonar el hospital, ¿eh? Como Alonso.
Sí.
Un abrazo.
Vale, gracias, hasta luego.
El superstar.
Ai, senyor, havíem buscat la versió en croata del per molts anys, però no l'hem trobada. Cal felicitar Mario Hezonja, 20 anyets que compleix avui la criatura, aquest nou fenomen del Barça de bàsquet. És un fenomen, és un autèntic fenomen. Ha transcendit que li han preguntat fa uns dies si havia ja anat a veure Leo Messi a un camp de futbol, a un partit del Barça. Messi, que venga él a verme a mí.
L'autoestima alta.
Sí, però no, Mario, sí, però no. Messi és Messi i tu potser algun dia arribes a ser el Messi del bàsquet, ningú no ho discuteix amb el permís de Luka Doncic, però, home, un respeto, no? Un respeto. Amb tot el carinyo del món, per Manuel Pellegrini, com sempre, aquesta secció. Última hora. Ballori, competició, li ha clavat 4 partits al jugador de la Granada, El Arabi, per l'expulsió en el partit contra el Levante, per tant, no podrà jugar, ja se sabia, contra el Futbol Club Barcelona. La Federació Espanyola de Futbol li envia una carta a Tebas, oferta a crear una comissió per la venda dels drets audiovisuals.
Gràcies, Gil.
De res.
Gràcies, Oli.
A tu.
Avui més tiempo de juego, més Champions, li toca l'Atlètic de Madrid.